música han estat por.
Ets el number one dels deutes? Quin preu té la teva felicitat? Ets esclau del teu negoci? Vols deixar de projectar mediocritat financera? Durant la propera mitja hora, planta cara a la pobresa, amb Juan Naranjo i Carles Márquez.
Benvinguts, estimats oients, a aquesta nova etapa que hem volgut anomenar Planta cara a la pobresa. A mi ja em coneixeu, us en parla en Carles Márquez, si recordeu, l'anterior presentador del programa Aprenent a Estalviar. Tal com vam explicar a l'espai a mig matí de l'Alfons Murga, no és que aquells conceptes explicats no hagin estat massa útils, sinó que més aviat, un cop tenim la teoria financera, ens agrada actuar. Aprofito per donar la benvinguda a qui serà el meu company durant, esperem, molt de temps en aquest espai, en Juan Naranjo, que ja coneixeu molts de vosaltres. Hola, Juan.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenas noches, perdón.
¿Tot bé?
Bien.
Sí.
A punto y preparado.
Bueno, has de ser la meva parella de ball, per així dir-ho d'alguna manera, amb aquest nou camí que tots jos, comencem avui de la mà. Ja veurem si acabem compenetrats o potser de sobte pues, apareix alguna galta trepitjada de manera metafòrica, no sé si voluntària o involuntària.
Ja lo veremos.
Sí?
Ja lo veremos.
Porta't bé amb mi, sisplau.
Sí.
Val?
Sí.
Ja saps que hi ha moltes coses que no estem massa d'acord. Us en parlarem amb aquest nou espai de Planta la cara a la pobresa, d'estalvi, d'emprenedoria, de família, inversió, i sobretot us parlarem de valors. Sense donar-li més aldarulls al tema, comencem avui a parlar i a traslladar una miqueta el títol del nostre programa, Plantar cara a la pobresa, i una miqueta traslladar quin és el concepte de la pobresa, què és la pobresa per nosaltres. Fent una miqueta d'investigació, si es pot dir d'aquesta manera, he vist que havia un senyor que es deia Abraham Maslow, que amb el seu llibre La teoria sobre la motivació humana, escrit als voltants de l'any 43, en plena Segona Guerra Mundial, parlava de la jerarquia de les necessitats de l'ésser humà, defensant, dient que cada cop que es satisfan les necessitats més bàsiques, la raça humana desenvolupa necessitats, per així dir-ho, més elevades. Fa una classificació, per anar bastant ràpid, que està dividida en 5 nivells aproximadament. Val? La primera són les necessitats bàsiques, és la que està, diguéssim, a la base de la piràmide. Parla de necessitats fisiològiques, amb tendència a la supervivència. Parla també amb un segon nivell de seguretat i de protecció, és a dir, de sentir-se segur, protegit, un cop que les bàsiques estan ben cobertes. Com a tercera nivell parlem de necessitats socials, amistat, inclusió, acceptació social, i també parla amb un quart nivell d'unes necessitats d'estima, dividida bàsicament en dues categories, una alta i una més baixa. L'alta, que podria dir-se d'alguna manera respectar-se a un mateix, confiança, independència, llibertat, i una més baixa que parla una miqueta de respecte que tenen els altres a la persona d'un mateix, la necessitat d'atenció i altres qüestions. I per final, el que és a la cúspide d'aquesta piràmide de Maslow, parla de motivació del creixement. Juan, jo no sé què en penses d'aquest senyor. Et fa sentit una miqueta aquests 5 nivells?
Bueno, la verdad está bien hablar de Maslow, pero yo casi bajaría mucho más al centro del universo. Uh-huh. Y es cierto que lo que acabas de decir tiene una cierta lógica, pero vamos a ser un poco más que el oyente pueda entender un poco cuando estamos hablando de qué es la pobreza. ¿Qué queremos decir con esto? Porque si tú introduces pobreza en Google, pues vas a ver que vas a encontrar un montón de definiciones, conceptos, algunos congruentes, otros menos congruentes, y da una sensación como extraña de que es bien la pobreza, ¿no? Yo cuando estuve mirando, sacando información, la verdad es que, si me permite esa expresión, vi bastante como muchas gilipolleces escritas, sobre todo en Wikipedia, y que me dejaron más que perplejo, confuso. Uh-huh. Entonces, se habla de pobreza absoluta y, por ejemplo, de pobreza relativa, que está muy bien, pero yo sigo sin entender qué significa eso. Y la, por ejemplo, lo que se define como pobreza absoluta es simplemente la capacidad de no poder satisfacer tus necesidades físicas, que es lo que tú estás comentando con el tema de la pirámide de Maslow.
La parte más básica,
es decir, uh-huh. necesito comer, necesito dormir, necesito tener un sitio que me acobije. Uh-huh. Y después se habla de la pobreza relativa como la carencia de recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Uh-huh. Entonces, claro, incluso se habla de la oportunidad de producir recursos necesarios. Entonces, pues como no me satisfacieron ninguna de las dos cuestiones, porque yo sigo sin entender bien bien qué es lo que quieren de explicar con pobreza, me fui a, bueno, desguacé la palabra etimológicamente. Pobreza en latino es paupertas. Una palabrota de narices.
No insultes, es
explotar. No, o sea, algo raro de narices. Bueno, y la verdad es que lo que significa es parir o engendrar poco. Mm. Bueno, eso aún ya me puedo ir. Y hay una cierta implicación de poner derivación infértil y poco rendimiento.
Ya.
Entonces, claro, falta de potencialidad. Esto es lo que dice la ONU. Y capacidad de no producir.
Bueno, jo dir-te que, home, està bé que m'expliquis aquestes coses. Vull aclarir amb els oients que començaran a notar com dos camins que comencen a ser divergents i que, bueno, potser algunes vegades ens donarem la mà, eh? Però, clar, des del meu punt de vista, jo entenc la pobresa des del meu camp, que és el camp financer, no? La pobresa financera, i l'entenc des del moment que es donen bàsicament dos factors, Juan. El primer, que es trenca pues, l'estabilitat del pressupost generant dèficit. Què vol dir? Que es gasta més diners del que realment s'ingressa. Per exemple, un clar exemple s'ha pogut donar amb aquests dies de Setmana Santa que hem pogut viure, i algú amb un mínim de criteri pues, bueno, es dirà, bueno, i escolta'm, i això com es pot fer de gastar més diners dels que realment tens? Pues, bueno, una miqueta amb l'altre factor, que és la manca de lo que per mi és la sostenibilitat financera. O sigui que gasto aquells diners que no tinc, i quan jo no tinc diners i me'ls vull gastar, pues, què fa la gent? S'endeuta. I aquesta és una situació que des del meu punt de vista pot portar les persones a la pobresa. Arribaran liquidacions de targetes de crèdit, amb interessos, fins i tot de demora, números vermells. Per què? Pues perquè tots tenim molt integrat que en realitat gaudir d'unes vacances, per exemple, per sobre de les nostres possibilitats, està en l'esglaó del reconeixement de Maslow, però no pas a les necessitats bàsiques ni de protecció i seguretat que hauríem de tenir. Però com a tothom ens agrada aparentar molt i ser més guais que ningú, pues ho fem. El que moltes persones no volen veure és que hi ha una línia molt prima entre dotar-se més del compte i semblar un ric material, i l'exclusió social que està a tocar quan tu actues d'aquesta manera. Jo no sé si tu estàs d'acord també amb aquest tipus de concepte, Juan, però clar, des de la vessant financera és com jo el veig.
Bueno, es un problema. Gastar más de lo que tienes ya es un gran inconveniente, porque eso es una satisfacción cortoplacista con mucho sufrimiento largoplacista, que es lo que tú dices. Uh-huh. La pregunta que tal vez yo ejecutaría aquí es ¿por qué haces lo que haces? Yo entiendo que la gente llegue Semana Santa y diga, hostia, es que hay que hacer algo, estoy muy estresado, tengo mucho trabajo, me apetece...
Tothom ho fa, Joan. Vale, tenemos... Escolta'm, on vas de vacances? Bueno, on vas? Que no surts?
Parece que sea como el raro, si no haces ninguna salida, no consumes.
Sí.
Pero la razón de entrar en esa línea es te lleva a donde no quieres estar. Y es ahí donde empieza el verdadero problema. O sea, yo entiendo que la composición sociológica te lleve hacia una dirección, pero tu situación lógica te debería enfocar en otra. Entonces, ¿qué es lo que te hace gastarte aquello que no tienes y endeudarte para tener menos? O sea, ¿tú qué crees desde un punto de vista de cuando tienes a un cliente atendiendo su problema financiero? ¿Te da respuesta a esto?
Bueno, és que podia dir-te que jo tinc diferents tipologies de client amb un nivell, diguéssim, més ampli. Des de la persona que té recursos i es vol gestionar fins a la persona que no es té i necessita capitalitzar o tenir un matalàs de seguretat per començar-ne, no? Jo intento parlar amb les persones que són clients meus o potencials clients meus des del punt de vista de que allò que fan amb els diners tingui sentit i orientació en la seva vida personal, de tal manera que al final es tracti més d'un objectiu propi de la persona que no pas d'un àmbit purament comercial d'una entitat financera, per exemple. Aquest és el posat que tinc. A partir d'aquí sí que puc dir-te que, home, que la gent tingui clar el per què o el per a què en castellà de les coses es fa força complicat.
Fíjate que la línia, estamos hablando de problemas financieros y estamos mezclándolo con pobreza. Es decir, en el fondo yo creo que poca gente tiene claro qué es pobreza. O sea, ¿pobreza significa que yo no tengo dinero, me lo gasto y tengo una deuda? ¿Podría ser eso pobreza? ¿Es lo que desde un punto de vista financieramente hablando podríamos decir que eso es una persona pobre?
Jo crec que podríem donar-li potser amb una segona tongada amb el proper programa algo així com quan et sents pobre.
Me parece una perfecta idea,
¿no?
Pero a mí lo primero que me viene a la cabeza es, si yo te hiciera la pregunta es cuando, si yo te digo que pienses en la pobreza,
sí,
¿qué imagen visual genera eso en tu cabeza?
Bueno, la pobresa per mi va lligada, almenys per mi, amb una persona desarrapada, bruta, mal vestida, amb dificultats, que no pot menjar, amb patiment, ¿no? Una miqueta.
Vale, vamos a ser más, porque lo que se trata es de generar una imagen.
Sí.
Entonces, por ejemplo, yo te doy alternativas, a ver si son descriptivas. Por ejemplo, para ti una o pobreza podría ser ver a una persona de 80 años, no tiene por qué ir mal vestida, removiendo contenedores de basura. ¿Eso te podría dar una sensación de esa persona está viviendo pobreza?
M'estàs fent una pregunta que se'n remou una miqueta a l'estómac, Joan, val? I et diria que tinc que meditar una miqueta més el que és la resposta, perquè no sé com dir-t'ho. Per mi ser pobre financerament parlant, un cop has cobert els dos primers nivells de la piràmide de Maslow, que jo feia referència abans, és fer servir els diners per portar la vida que realment desitges viure. Quan tu no fas això, quan tu no ets coherent amb això, aleshores, hi haurà qui li fa sentit tenir coses, no sé, objectes materials, quatre vaixells al Port Balís, hi haurà qui li fa sentit utilitzar el temps que li vingui en gana, però al final el que jo crec que un ha de buscar sentit a la vida per les coses. No té per què ser més pobre una persona que no té el mateix capital que una altra i que, per exemple, pues, disfruta contemplant la natura o passejant el gos per aquí, pues, pel passeig dels Anglesos de Sant Vicenç de Montalt.
Vale, yo sigo, está muy bien lo que me cuentas, pero yo sigo pensando que quiero que me quede claro que es pobreza.
Bueno, digamos tú, que no soy capaz de decir.
Es que no lo sé. Es decir, me hablas de dinero. Entonces, una persona que tiene poco dinero en el bolsillo o poco dinero en un banco.
O poc temps.
Esas dos sería. ¿Eso sería una persona pobre? O sea, yo no tengo dinero en el banco, soy pobre. O yo tengo poco dinero en mi bolsillo, soy pobre.
Juan, tú obras la nevera de casa teva. No tens un sostre on dormir cada nit. Y ets una persona pobre. No estàs cobrint la necessitat més bàsica de la piràmide de Maslow. No l'estàs cobrint. Aleshores, si tu no ets capaç per tu mateix de donar-te les eines mínimes per alimentar-te, ja no diem que portis una dieta mediterrània, però sí alimentar-te, tenir una vestimenta acurada, no de marca, acurada, tenir un aspecte, pues, socialment, diguéssim, acceptat des del punt de vista de, diguéssim, de la higiene, ni tan sols de com vagis vestit. Jo diria, amb les dues mans al foc, que ets una persona pobra, sí, clar.
Vale, tiene sentido. Tiene sentido, pero yo tal vez lo que quería era ir un poco más allá de todo esto. Es, me estás hablando, o sea, vamos a lanzar siempre el tema de la pobreza desde un punto de vista no absoluto, que podemos suponer que no tienes una falta de nutrición, te vistes, tienes un techo para dormir, sino tal vez aquí en los próximos programas podemos hablar de la pobreza relativa, que es la capacidad de no tener los recursos para satisfacer tus necesidades. ¿Vendría ese a ser el primer punto de partida? Tal vez para que los oyentes puedan entender un poco hacia dónde nos estamos moviendo, porque estamos hablando de la misma palabra, pero estamos en zonas opuestas totalmente.
A mi amb el tema aquest de la senyora remenant les escombraries, t'ho dic com em surt, m'has fet emprenyar una mica. Deixa'm un minutet i et dono resposta ara mateix.
Entre els webs juannaranjo.com i marquezlopez.com i comparteix els coneixements dels realitzadors d'aquest programa, Planta cara a la pobresa.
Tornant a revisar aquesta pregunta que em feies, jo puc dir-te una cosa, Joan. Mira, quan parles d'aquesta senyora de 80 anys, que, com deies, remou aquestes escombraries, el que ve, almenys a mi, al cap, és que, des del punt de vista molt personal, no m'agradaria ser l'assessor financer de ningú de la seva família. Em fotria molt que aquestes persones tinguessin una reunió amb mi, compartissin objectius molt normals, no?, per la gran majoria de les persones, com és comprar una casa, unes vacances, o no sé, fins i tot demanar un préstec, val? Mentre jo tinc la consciència de que l'àvia viu d'aquesta manera. O sigui, no sé com transmetre això, però jo no vull assumir aquesta responsabilitat. No sé si sóc capaç de transmetre el que et dic, val? No sé si anem alineats amb el que és la pobresa o no, però des del punt de vista dels valors, que és un dels temes que volem desenvolupar molt en aquest programa, jo això no vull fer-ho. És a dir, sisplau, que ningú em parli d'objectius, si és la paraula correcta, baladís, mentre hi hagi una persona dintre del seu entorn familiar estimada que estigui en aquesta situació.
Claro, es que es ahí donde yo voy, Carlos. En el fondo, la idea es el concepto que tenemos de pobreza y lo que sentimos cuando hablamos de pobreza. Tú lo estás transmitiendo desde un punto de vista numérico, totalmente comprensivo como asesor financiero, pero yo lo que quiero es bajar más abajo. Es decir, lo que necesito saber es qué sensaciones, qué emociones, qué sentimiento despierta en ti cuando hablamos de pobreza. Y por eso te pongo imágenes, o la opción es ponerte puntos de vista visuales para que experimentes la emoción. Y eso a veces cuesta. Y bueno, me has puesto un poco, te toco las narices. Bueno, es mi trabajo aquí, obviamente. Porque, claro, si hablamos de pobreza, también podemos hablar de pobreza infantil. Entonces, claro, cuando introducimos la línea de los pequeños desprotegidos, todavía hay más sobrecarga emocional.
Sí, és veritat, quan, a més, amb aquestes últimes notícies, amb la que hem vist bombes nuclears que fan malbé a aquests països com a Síria, que fan pues, molt de mal a nanos indefensos, la veritat que allò que veus et transmet una sensació de pobresa brutal, val? De pobresa i almenys de tendresa, val? Per veure el patiment que té aquella gent, i automàticament també et ve un sentiment de pensar que afortunat sóc jo i quina fortuna li sóc capaç de transmetre a la meva família senzillament per haver nascut al Maresme i no pas a Síria, no?
Yo, permíteme, insisto, porque además quiero llegar al fondo, no sé si nos dará tiempo en este programa, pero es... Cuando hablamos de pobreza, lo que tenemos que detectar es qué dolor aparece por ahí. Porque siempre estamos hablando del tema económico, pero el tema económico no es doloroso, es una emoción, es la carencia de. Entonces, claro, cuando yo hablo de pobreza, con el ejemplo este de la señora de 80 años, y si nos vamos a lo que se identifica en Wikipedia, pobreza, que es la capacidad de no producir, yo te lanzo una pregunta, o sea, una pequeña reflexión. Es decir, un anciano de 85 años, con 50 millones de euros en su cuenta corriente, ¿no produce?
Yo no estoy de acuerdo que de alguna forma alinees productividad amb pobresa, almenys des de la perspectiva de les persones. Potser és així amb àmbits geogràfics, quan parlem de països, per exemple, però com t'he dit abans, ser pobre des del punt de vista financer per mi és altres coses. El que sí que em dona molta ràbia i se'n remou una miqueta a l'estómac és quan, per exemple, veig pues, a un matrimoni, a una parella que se separa, no sé si és ell o és ella que té més condició econòmica, i resulta que li entra aquest sentiment de pobresa, per posar un exemple molt local, perquè clar, és que el senyor o la senyora ja no viu al supermaresme. El que fa és viure en un pis de lloguer amb un gat, val? I clar, què serà d'ella que no la veuran amb aquest cotxe, o què serà d'ella que no la veuran menjar, pues no sé, m'ho invento, amb un restaurant de certa categoria aquí a la zona. Clar, aquesta persona se sent pobra perquè ha baixat la seva forma de viure d'una manera molt dràstica, no? I segurament quan tu em parlaves de què et desperta aquesta, la paraula pobresa com a sensació, pues home, la mateixa sensació de putada, de menyspreu, d'infelicitat, de vull morir-me, de vull desaparèixer d'aquest món, segurament és una sensació que la tindrà la persona que no arriba a final de mes, però també aquesta senyora. Ara, això sí, aquest segon exemple que he ficat, el que et deia, se'n remou l'estómac, vull dir, això sí que és un tema que
per aquí no hi entra. Però no deja de ser pobresa igual, és a dir, fíjate, al final los dos...
No, home, no, com ha de ser la pobresa igual? O sigui, serà el mateix, aquesta senyora pot dinar cada dia, aquest senyor pot dinar cada dia.
Ja, però, obviamente que puede comer cada dia.
No és el mateix sentit de pobresa.
Però el problema és que estamos aquí buscando una definició cuando pobresa es un sentimiento, entonces alguien que tiene mucho dinero y se queda sin, pero tiene cubiertas sus necesidades básicas, puede sentirse igual de pobre de alguien que tiene que poner su hijo fuera del comedor del cole.
Sí.
La sensación es la misma.
Sí.
El peso es distinto.
El pes és diferent en un àmbit global, però per cadascú d'ells és un pes fort.
Obviamente. No, no, sí, estoy de acuerdo de ti, pero fíjate que en ninguno de los ámbitos sale el dinero. Es la primera piedra la que nos demuestra la pobreza con el dinero, pero
ja,
en el fondo...
Jason,
ya empezamos, escolta, obviamente.
Però d'acord que aquesta vida, diguéssim, tot té un perquè més aviat, diguéssim, emocional, que és una miqueta la teva part i que entenc que la defenguis molt, molt bé, perfecte, però ho hem parlat alguna vegada, vull dir, amb les emocions i amb les il·lusions no es paga la llum a final de mes.
Totalmente de acuerdo contigo. Por lo tanto, si tenemos que retomar el tema que es la pobreza, vamos a llegar a una conclusión para que los oyentes entiendan de que lo que estamos exponiendo aquí hay un nexo de unión. Entonces, ¿podemos hablar de que la pobreza genera dolor emocional? ¿Y eso está vinculado al tema económico?
Sí.
¿Podríamos...?
És que jo no dic que el tema econòmic no estigui relacionat amb el tema emocional. El no tenir aquell nivell econòmic que a tu t'agradaria tenir, això fa mal, és indubtable.
Sí.
Val? Uns volen tenir no sé quantes coses i altres les bàsiques. Això fa mal. Però sí, amb aquesta afirmació estic d'acord. Abans de plegar, de totes formes, sí que m'agradaria que m'expliquessis un invent teu que té que veure... A mi m'ha fet molta gràcia. Aviam, no seré jo el que digui que és un invent ridícul, però bueno, els oients que l'escoltin que et diguin a veure el que... Acaba, si vols, de donar aquest argument, però sisplau, no acomiadem el programa sense que ens donguis una miqueta aquest kit bàsic financer del que tu et sents tan orgullós.
Estamos hablando. Bueno, volvamos al kit básico y cerraremos el programa con alguna alternativa que yo te voy a brindar para la próxima...
Ay, Dios,
para el próximo programa, porque creo que nos hemos quedado un poco en entredicho y sería interesante hablar del tema de la pobreza o cómo te sientes pobre desde un punto de vista biológico o desde un punto de vista epigenético. Y entonces ya veremos cómo lo que te estoy explicando tal vez empieza a tener mucha unión con el tema económico. Supongo que los oyentes que nos están escuchando deben estar un poco como desenfocados, confundidos.
Comió.
Pero,
vale,
pues bueno, daremos un poco de valor en ese aspecto. Pero volviendo a lo que tú me decías, que yo creo que es un kit básico necesario para escuchar lo que estamos diciendo, el kit este que estábamos recomendando era tres básicos productos importantes. Es decir, vamos a tener que tener una cantimplora para llevar agua, hidratarnos. La intención de esta situación es básicamente subir la temperatura en algunos temas donde poca gente se mete. Y vamos a utilizar también unos prismáticos, porque a veces es bueno traer aquello que vemos desde lejos, aproximarlo y ver qué ocurre. Si hay dolor, si hay satisfacción, si hay culpabilidad, si hay ira. Y obviamente no nos podemos olvidar nunca de una buena linterna, porque hay que poner bastante luz allí donde mayoritàriament se ve oscuridad.
Tu saps que el Félix Rodríguez de la Fuente ja fa temps que va morir, oi? Vull dir, sí. O sigui, jo dient-li amb els oients que arrenquem un programa on diem planta cara a la pobresa i tu em parles de senderisme, de muntanyisme, de...
Però fíjate, jo crec que tiene toda su cierta coherencia. Vamos a subir la temperatura, probablemente en las conversaciones que nosotros tenemos aquí.
Yo tengo un caloret ya.
Yo estoy convencido. Vamos a traer cosas que se ven desde muy lejos y que tal vez es interesante verlas desde más cerca para poder tomar acción, si es bueno o malo. Y yo creo que hay muchísima oscuridad con el tema del dinero, la pobreza, la inversión, el ahorro, la relación de la pareja, las cuentas corrientes, todo este macromundo donde nos estamos metiendo. Hay una oscuridad brutal y la gente ante la oscuridad solo hace dos cosas: o gilipolleces, porque hace cosas sin pensar, o se bloquea.
En el proper programa, si et sembla, t'explicaré o et preguntaré, millor dit, si què en penses potser de que la gent que no està amb el teu món, amb el teu àmbit, pensi de que tot això que dius o que recomanes, d'aquest kit financer, que jo no l'hagués recomanat mai perquè no se'm passava mai pel cap, realment sigui una pròpia tonteria amb si mateixa, val? I si realment pot aportar coses en segons quina situació. Així doncs, jo crec que és interessant que pel proper programa deixem una miqueta d'aquesta pregunta en l'aire i que us transmetem a vosaltres, de part del Juan Naranjo i meva, pues una pregunta que vingui a dir: quan et sents pobre?
Me parece un buen pensar.
Les respostes ben aviat. Gràcies.
Ets el number one dels deutes? Quin preu té la teva felicitat? Ets esclau del teu negoci? Vols deixar de projectar mediocritat financera? Les respostes, tots els dijous a les 8 del vespre a Planta Cara a la Pobresa, amb Carles Márquez i Juan Naranjo.
Música en estat pur a Ràdio Sambi, 107.4 FM. Zambi, la música en estat pur.